Abans estàvem explicant amb el Josep Tomàs, el nostre home del temps, el concepte d'espècies invasores, com tancàvem la tercera hora del programa i ara estem tancant la quarta i última. I explicàvem el cas que la nostra companya, la Viviana, que la teníem ara mateix a l'estudi, ens deia quan va fer un viatge a Nova Zelanda. Va dir que les autoritats d'immigració d'allà, o de medi ambient, o no sé exactament, algú del govern d'allà, et demana si portes calçat de muntanya, perquè molta gent va allà a fer trekkings, a fer excursions i coses. Tu els hi dones aquest calçat, ells el posen en una mena de màquina i te'l tornen absolutament
net,
desinfectat, net i tot això. Per què ho fa això el govern? Perquè vol que portis les sabates netes? No. El que no vol és que hi hagi contaminació estranya i, per tant, que no hi hagi espècies invasores. Que és avui, has vist quina introducció més xula, no?
Molt xula, sí.
A més, neozelandesa, vull dir, de les antípodes. És l'exemple que m'ha vingut al cap per explicar per on pot anar el que avui ens comentaran el Francesc Molís, el responsable del Centre Andorra Sostenible. Bon dia, Francesc.
Hola, molt bon dia.
I l'Anna Moles, que és la cap d'unitat de patrimoni natural. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Que estem molt contents que ens torni a visitar. Estem parlant de que el govern neozelandès, com tots els governs del món, el que no volen és que hi hagi espècies invasores, no?
Sí, exactament, perquè, bueno, què passa amb aquestes espècies? Doncs que quan tu portes llavors a les sabates, per exemple, com tu dius, que venen d'un altre país, doncs aquestes llavors es poden implantar en aquest altre país que no està, o sigui, amb espècies que no són d'aquest país, i aquestes espècies, algunes, si tenen un potencial reproductor molt fort, doncs es poden estendre i poden doncs agafar l'espai de les plantes
de les
autòctones
d'aquí.
No? Sí, llavors les autòctones d'aquí, si aquesta planta realment és molt invasora, doncs els hi costa a prosperar i fins i tot poden arribar a desaparèixer si realment és una...
Llavors seria el món al revés. Tindríem aquí plantes, jo què sé, del nord d'Àfrica o del que sigui, perquè a vegades hem parlat d'unes sabates de muntanya per anar a fer un trekking, però la pols, a vegades, no? Això que diem el polsim del Sàhara que fa que el dia que rentes el cotxe t'acabi més brut quan plou, també transporta espores i transporta coses, vull dir que hi ha molt vehicle, oi que li dieu als tècnics, li dieu vectors amb això?
Són vectors de transport de les llavors, que poden ser, doncs, per exemple, les rodes dels cotxes, les caixes i els palets dels productes que et venen d'un altre país, clar, per exemple, i de fet que és el que ha passat aquí a Andorra i a Europa amb una espècie que es diu el Senesi del Cap, que és una planta d'aquestes que aquí a Andorra té un potencial invasor i que ha arribat a Europa des d'Àfrica del Sud.
Ah, del Sud?
Sí, sí, doncs amb capses, amb caixes de llana, perquè, clar, és una planta que ja creix a la muntanya, hi ha en corders, i doncs, mira, la llana ha arribat aquí a Europa i s'ha anat estenent per tot arreu.
Francesc, la globalització té aspectes molt positius, però també té altres no tan positius, eh?
Sí, exacte, aquest seria un d'ells, no? És a dir, el transport de mercaderies al qual tots estem tan acostumats i que el fet que vinguin productes des de molt lluny doncs facilita una mica, en aquest cas, el transport de llavors i d'altres espècies que poden venir incorporades doncs, en qualsevol mitjà de transport. Mm-hmm.
I hem parlat només d'animals, de plantes, però també hi ha espècies invasores animals. No sé si quin tenim o no, però abans un company ha dit d'un musclo. Recordo que hi ha una espècie de musclo instal·lat a les costes d'aquí a propet, de Catalunya, que era, vaig llegir que era una espècie invasora. Hi ha insectes també, no?
Insectes, sí. En els rius a França, per exemple, tenen problemes amb un cranc de riu, que és americà i que també s'ha estès molt per tots els rius, i ara ja no trobes el cranc autòcton perquè li ha fet tanta competència que ja gairebé no es troba, no?
Som un país molt amenaçat, companys, o no? Creieu?
Bueno, en principi, no m'atreviria a dir que no, no?
A veure, però el vector humà rebem 8 milions d'habitants, vull dir que això ha de tenir la seva importància.
Sí, sí. De fet, de casos així d'espècies invasores, de moment no n'hem detectat gaires, eh? Però, per exemple, tu parlaves abans d'animals i sí que tenim un peixet als estanys d'Andorra, que es diu el barb roig, que abans l'utilitzaven els pescadors com a esquer. Tiraven el peixet i això treia les truites i així picaven més. I què ha passat? Doncs que aquest peixet petit s'ha trobat molt bé amb aquests estanys i vinga a halar, menja el mateix que les truites, llavors els hi fa una mica de competició les truites, però el pitjor també és menja insectes i algues que acaben creant desequilibri en aquests estanys. Llavors, això també és una cosa que al principi era involuntari, que els pescadors ho feien sense mala fe ni res, clar. I amb el temps et vas adonant pues, que hi ha espècies que fan la seva petita evolució i que acaben, que poden acabar causant un petit problema. No?
Clar, en aquest cas, trobar l'origen de la invasió, relativament senzill, com explicava l'Anna, hi ha vegades que ha de ser molt més difícil, no? Saber com ha vingut a patar això aquí.
Sí, és complicat moltes vegades, no? A vegades doncs, és més evident si és per unes llavors o com aquest cas que comentava l'Anna dels esquers, però hi hauria altres vegades doncs, que seria molt més complicat identificar l'origen. Mm-hmm. Per sort aquí a Andorra, en principi, les espècies estan bastant identificades a dia d'avui, no? Les que venen de fora.
Tenim un catàleg d'espècies invasores?
Sí, bueno, vam fer un estudi el 2008 amb un tècnic que es diu Albert Russafa, que va fer un treball de final de carrera, i ell va fer tot un repàs de tot el país amb treball de camp per veure una mica quines eren les espècies, primer al·lòctones, saps? Perquè hi ha les al·lòctones que són invasores i les que no ho són, és a dir, que venen, s'instal·len, però...
Al·lòcton
vol dir de fora. Vol dir que no són de la regió europea.
El contrari d'autòcton.
Exacte. Mm-hmm. Aleshores, n'hi ha que se'n veuen uns quants exemplars, però no van més enllà, i n'hi ha que, en canvi, sí que proliferen i que poden acabar...
El perill, com explicaves abans d'això, era que l'espècie es trobi bé.
Sí, és a dir, que l'espècie...
Per les condicions...
El que en diem és que es naturalitzi. Clar. És a dir, poden haver-hi espècies al·lòctones, que, com bé ha dit l'Anna, doncs, potser han vingut, però hi ha un parell de peus d'espècies i no s'han pogut reproduir doncs, perquè les condicions no són les més òptimes, però hi ha alguna espècie que sí que troba condicions més favorables de temperatura, d'humitat, i per tant es pot naturalitzar. El problema és quan aquest punt de naturalització llavors ja es fa al territori seu, i llavors és quan entra en competència amb les espècies autòctones o espècies d'aquí, i llavors és quan entra el conflicte una mica entre les espècies.
Clar, i recordem que estem parlant de patrimoni, perquè a vegades pensem en el patrimoni només amb els frescos, les capelles, el romànic i el no sé què, però la naturalesa també és patrimoni.
Sí, podem parlar de patrimoni, de biodiversitat, no? Mm-hmm. És una mica doncs, del conjunt dels animals, de les plantes...
Utilitzar el terme patrimoni per dir que estem parlant d'algú que és nostre.
És nostre i tant.
Exacte. Que l'altre no és nostre. O sigui, s'ha trobat bé, s'ha naturalitzat, s'ha andorranitzat, s'ha nacionalitzat, diem-li com vulguem, però teòricament, si parlem d'invasió és perquè no és nostre, no?
Exacte, sí, sí. Llavors, per tornar al fil de lo que dèiem, doncs tenim aquest catàleg d'espècies i de les que realment són invasores, que tenen realment un potencial per escampar-se, se n'han identificat dues, que són el senesi del cap, aquí a Andorra, que és aquest que fa com una margarita petita tota de color groc, i la Budleia davidi, que és més aviat un arbust, que fa una flor lila molt gran i molt maca, que si ho mires de prop és tot un conjunt de floretes petites.
Uh-huh. I aquest això és tema vegetal.
Tema vegetal. I tema animal seria el barb roig.
Únicament.
Únicament de moment, sí.
Home,
sí.
Jo crec que podrem firmar, no? Si només dues espècies en plantes i una... Perquè el nostre entorn, com està, si li pugem el termòmetre?
Home, globalment jo penso que està força, força bé.
Sí?
A nivell de les zones de muntanya està força bé.
Però per què? Pel rigor de la temperatura, l'alçada, etc, que potser no afavoreixen...
Ah, tu vols dir a nivell de...
Sí, si ara parlo molt responsable, la teva homòloga o homòloga català, jo li digués com esteu d'espècies invasores en el territori. Segur que no em dirà dos plantes i un animal.
Tenen un territori més gran, amb més influències, nosaltres al ser més petits... I al tenir aquest gradient altitudinal tan important, aquestes condicions climàtiques tan rigoroses que tenim a l'alta muntanya, doncs ja tens una bona part del territori que queda salvaguardat d'això. I de fet aquestes que tenim, on són més problemàtiques actualment, és al voltant de les zones urbanes, les parcel·les ermes que no s'han cultivat des de fa molt temps, els marges de les carreteres, o sigui, zones així que són alterades... I doncs aprofiten per posar-se allà
per
i baixes.
Les rodes dels cotxes, que té raó, no hi havia caigut.
I tant.
Clar, sí. No hi ha cosa que toqui més el sol i el terreny de les rodes dels cotxes.
Sí. Tu si vas a la Seu i hi ha espècies invasores allà, doncs segurament que quan tornes a pujar a Andorra...
Les contaminacions d'aquestes creuades...
Puges unes quantes llavors. I
ja
tant.
Ja pot ser.
Sí, sí.
I quan li deia abans al Francesc això de la globalització... És que en el fons també és així, perquè, per exemple, ara ens arriben productes de tot arreu i que estan segurament envasats a origen. I com deia, els palets de no sé què, però avui en dia pots trobar fruita, peix, trobes el que vulguis, no? I potser no està fet amb unes condicions, empaquetat, vull dir, ni gestionat el trànsit amb unes condicions doncs, com les que haurien de ser. I per això a vegades també aquestes coses que diem, no? De promocionar el producte més del voltant de casa també pot tenir algun avantatge, no?
Sí, no? Sempre doncs, una mica els productes locals, sempre, a part d'afavorir doncs, altres temes d'economia circular, etc., doncs, evidentment, en aquest cas, i parlant d'espècies invasores, doncs, segurament afavoririen a no portar tantes coses de fora, no?
Mm-hmm. Evidentment que sí. Clar, el problema ja no és que la planta, en aquest cas, si parlem d'aquest del Senesi, s'implanti, sinó com afecta a les espècies d'aquí. Perquè vull dir, si no té efectes secundaris, tampoc passaria massa res, no?
No, el tema és això, és que s'escampa tant i d'una manera tan densa que llavors totes les plantes que hi havia a la zona on s'ha implantat doncs ja no arriben a créixer i a poc a poc es van fent més escarrancides i acaben no creixent. Això és un cas, per exemple, que ens ha passat, no? en unes zones que teníem portem el manteniment d'uns abocadors clausurats i bueno, es van estenent, vam intentar de fer diverses coses, tractaments i tal, i no va funcionar i al final teníem els abocadors coberts de Senesi. Què vam fer? Arrencada massiva a la mà. Va costar,
però
va ser l'única manera que vam aconseguir doncs esclarissar una mica més aquesta planta. Llavors cada any hi tornem i cada any en creix menys, però aquesta, sobretot aquesta, el Senesi, pot arribar a cobrir realment
una capacitat reproductiva i adaptativa molt
sí.
bona, no?
De fet, com bé diu, s'han d'arrencar doncs, per no deixar les arrels, intentar deixar que no quedi cap peu perquè no hi hagin rebrots. Tot i així, doncs, evidentment, sempre queden llavors, sempre quedarà alguna arrel.
Estava pensant ara, quan arrenques així a mà, sacseges i potser sí. cauen...
Sí, per això el que diem, perquè fins i tot hem fet un tríptic des del Departament de Medi Ambient per informar la gent, perquè la gent també col·labori una mica doncs, arrencant en els seus camps, en les seves parcel·les. I el que diem és sobretot de vigilar que la flor aquesta no s'hagi tornat un plomall, una mica com el pixellit, perquè llavors, clar, s'afavoreixes més que s'escampi la llavor. Clar. El plomall aquest és una multitud de petites llavors que només que facis així si o amb una ventada pues s'escampen.
Clar, quan està identificat un terreny relativament senzill, però per exemple ara estem imaginant el treball aquest de fi de carrera que indicaves, la feinada per donar
sí.
468 quilòmetres quadrats donen per molt, també,
sí.
Són petitons però donen per molt.
Sí, bueno, després aquest tècnic també ha anat a prospectar les zones que potencialment ja veia que podien estar més ocupades, però sí, s'ha batejat bastanta part del territori.
I habitualment s'actua així només quan afecta molt a la resta de plantes autòctones, en el cas de plantes, si, per exemple, aquest Senesi no arriba a tenir aquesta capacitat d'influir sobre la resta, haguessin fet alguna cosa o no?
No. I de fet hi ha bastantes plantes en aquest catàleg que sí que s'han identificat, però com que es veu que no prosperen, doncs no es fa res perquè no es podria fer res, perquè ja veuries, si mires el catàleg, n'hi ha unes quantes que venen de fora.
Clar.
Les que més s'han de gestionar i controlar són aquestes dues.
I aquesta acció, per exemple, que jo us he descrit del govern de Nova Zelanda, de responsables de medi ambient, entenc, deia que treballen en coordinació amb immigració perquè és que estan allà, estan a l'aeroport, vull dir, no donen opció a massa moviment, és un brindis al sol o realment això és molt efectiu?
Bueno, realment són mesures efectives, més tinguent en compte doncs, una illa en el qual està ple d'endemismes, doncs, que són espècies doncs, que s'han adaptat molt en aquell propi ambient des de fa molt de temps, llavors ells, si cap, encara han de vigilar més el seu ecosistema i, per tant, doncs, mesures com aquestes i inclús d'altres doncs, serveixen doncs, per controlar una mica l'entrada d'espècies de fora, perquè el seu ecosistema molt endèmic, molt fràgil, s'ha de protegir encara més doncs, de l'entrada d'espècies de fora, perquè allà sí que realment, doncs, segons quina espècie hi entrés, doncs, els podria fer molt de mal a les espècies doncs, tan protegides que tenen allà.
Sí, les illes són llocs on s'ha de tenir una especial cura, no?
humans.
Sí.
Amb això que estaven...
Sí, perquè són ecosistemes més fràgils i són ecosistemes doncs, molt més singulars, en el sentit doncs, de que les espècies allà s'han adaptat molt a un tipus de cadena tròfica, en la qual doncs, si hi entra algun element forani, doncs, podria desequilibrar aquestes cadenes.
Clar, jo us he començat explicant abans el tema de... del vector humà, no? com a principal canal, no? de comunicació o de mala comunicació, en aquest cas, d'aquestes espècies que arriben. Som un país molt de muntanya, som un país on ve molta gent a fer turisme de muntanya i encara sort que només ens ha passat en aquests dos casos, estem parlant de plantes, Encara
sí,
sort,
sí.
És que,
sí, sí, sí.
Bromes a part, estic pensant que hem tingut molta sort, perquè jo què sé, si ve, imagina't, un austríac, no?, del Tirol. Bé, doncs segurament una planta del Tirol tindria facilitat no? per similituds, alçades, que deies tu, no? Aquesta composició d'alçada i temperatura, etc. No? Però jo crec que hem tingut sort.
Sí, sí, i tant, hem tingut sort. I el tema és que no totes les espècies tenen aquest comportament. És a dir,
clar,
poden arribar moltes llavors de fora, però no totes arribaran a prosperar perquè no totes tenen aquest comportament tan invasor.
Clar, però està mal pensat o el raonament aquest que et dic de que una planta, per exemple, millor d'Àustria, d'un poblet o d'Eslovènia, no?, d'un lloc d'així de muntanya, tindria més facilitat de poder-se adaptar aquí, doncs perquè en origen ja
perquè
és bastant
tens
similar,
les,
no?
Tens les mateixes, bueno, unes condicions climàtiques similars. I de fet és el que ha passat amb el Senesi, que allà d'on ve és una zona de muntanya i també tenen unes condicions similars.
Clar, ja el nostre problema és més de, com deies, de defensa del patrimoni, de la biodiversitat, etc. Però hi ha vegades que el component pot arribar a ser fins i tot econòmic important. Aquestes plagues, per exemple, que dèiem, d'aquest musclo, que no me'n recordo...
Musclo zebra, no?
Zebra era? Sí, pot ser, pot ser. Clar, depèn d'on vagi a petar això, pot arribar a afectar indústria i aquí darrere hi ha molt lloc de treball i moltes famílies,
sí,
vull dir que
sí,
estem parlant d'un tema molt, molt seriós.
Sí, sí, també ens estem trobant, per exemple, amb aquesta vespa que ve de Xina i que entren a dins dels ruscos d'abelles autòctones i que bueno, fan desastres. Els productors de mel estan molt, molt afectats. A França, a Espanya, no sé si tu saps si també tenen aquest problema.
Bueno,
a
Espanya
problema,
sí que hi ha problema també amb la vespa asiàtica.
La
de fet,
asiàtica
és un comú tot el sud d'Europa, no? Una mica en general, que de fet el que fa és desplaçar doncs les abelles d'aquí i això afecta doncs, tant als apicultors però també, la polinització de les plantes, etc.
Sí, sí. Després també tens espècies que creen al·lèrgies. Per exemple, hi ha una espècie de mala herba, una artemísia, que el pol·len d'aquesta planta és molt al·lèrgen. Llavors, clar, si als llocs on n'hi ha, doncs tens més casos d'al·lèrgies, i això
clar, i
també, clar, provoca...
No? Perquè
sí,
dius, no,
sí.
Si això no ho tenim aquí. Clar, clar, i tant. Es fan testos o es fan controls de forma cíclica o de forma... o no? Perquè, clar, si jo vaig per la muntanya i veig una planta, no tindré ni idea si és una planta autòctona o al·lòctona.
Bé, en general controls així sistemàtics no es fan, però sí que hi ha molts estudiosos de la flora que els tenim per la muntanya fent estudis d'altres coses.
I aquesta gent avisa quan diu, ui, que aquí hi ha alguna cosa que no...
Aquesta gent quan veuen coses o fins i tot gent molt amants de la natura que la coneixen una mica sense ser especialment tècnics, però que veuen coses i sí, ens avisen, ens diuen, escolta, que he vist això allà... potser que ho aneu a mirar, llavors ho anem a mirar.
És que aquí ve a vegades l'Anna Riberaigua, la mestressa de la Pussa, i com li agrada molt la muntanya, que és mig cabreta ella també, doncs cada vegada que et troba que surt una novetat, sigui de llibres de recull de plantes del Pirineu, etc., que hi ha molta publicació que es fa en aquest sentit, gent que edita la Seu, o llibres aquí de l'entorn del Pirineu ens es porta, i clar, n'hi ha que no tenim una certa facilitat en això de la muntanya, i clar, jo ni que estigui així, o sigui, veient la foto i veient l'altre s'hauria d'identificar, però és cert que hi ha gent que té un domini que és espectacular, no?
Sí, la gent que està formada en botànica, quan van per la muntanya, primer que es fixen en tot, i van pujar a poc i es fixen en tot, i després que de seguida per les característiques de la planta ja veus més o menys el que és, ho reconeixes o dius, ostres, això és una cosa
quan,
molt rara.
Com s'actua? Com actua el departament quan rebeu un avís?
Doncs anem a veure el lloc en qüestió, anem a comprovar o demanem al CENMA que col·labori amb nosaltres perquè ells tenen tècnics que estan molt especialitzats, o nosaltres també demanem a universitats i així, agafem una mostra de la planta, una foto, i demanem que ens diguin el que...
I un cop fet el diagnòstic i la comprovació,
bueno,
s'actua o no s'actua en funció,
de l'extensió de la planta. Si només en veus un peu en un lloc, dius, bueno, estem tranquils. Després ja amb el temps vas veient si te'n van dient més, llavors és quan comences a fer vigilància.
Ho haurem de deixar aquí, que m'indiquen que hem arribat al final. Ha estat superinteressant, Anna?
Molt
has de venir
bé,
més sovint, eh?
Moltes gràcies, cap problema.
Ara haurem d'esperar a les zones humides perquè tornes a venir, o...?
Oh, potser no, no sé, potser us proposaré altres temes interessants.
A veure si és veritat. Merci, Anna, moltes gràcies.
Gràcies
I, Francesc, com sempre, moltes gràcies.
Moltes gràcies.